diumenge a les 11 del matí a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer convidar-te a gaudir de la manera, el cant de taverna i la cançó marinera. Sons a cau d'orella per fer la ràdio més marinera.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts en punt de dues, a la sintonia de Ràdio L'Escala, obrim la plaça. I ves per on, al banc principal de la plaça radiofònica, avui ens hi trobem a la Lourdes Boix. Lourdes, què hi fas per aquí, com anem?
Estem enfeinats i enfeinades al museu amb tot aquest actes que preparem per les jornades del Centre d'Estudis Escalencs i que inclouen una exposició.
Ja ho crec, que tot i així hi ha temps per asseure's un moment a la plaça i compartir-ho amb la resta d'oients, fa.
I tant.
Una plaça, per cert, i no ens cansem de repetir-ho, que podeu seguir tant a través de la ràdio com a través de la televisió, per FM, per la TDT o pels aplicatius mòbils corresponents. Que us ve de gust dir-hi alguna cosa? Què menys, truqueu-nos, 972-77-1000, i fem la plaça així encara una mica més oberta. Les jornades en qüestió, les jornades del Centre d'Estudis Escalencs, de què parlarem aquesta mitja horeta que tenim per endavant, engeguen demà i s'allargaran fins a mitjans d'abril. Són quatre caps de setmana amb aquella estructura habitual, és a dir, quatre temes, dels quals el divendres al vespre a les 7, sempre hora comuna. Divendres a les 7 se'n fa xerrada o presentació del tema i l'endemà, al matí dissabte, a les 10 sempre, es fa una excursió, una sortida vinculada amb el tema. Abans que res, tenim la Lourdes i prou. La Lourdes, com a directora del museu, també membre del Centre d'Estudis, havíem convidat altres personatges, però ja sigui per assumptes personals, per mal de caps d'última hora o pel que sigui, no han pogut ser.
El president del Centre d'Estudis, en Miquel Didac Piñero, arriba demà a Barcelona i en Benjamí, el vicepresident, estava molt ocupat avui, no podia.
Però tenim alguna sorpresa que anirem desgranant a mesura que avanci el programa.
I molt bones.
Perquè no la deixarem pas sola a la Lourdes.
No, sisplau.
Que ens en sortiríem també, eh?
També, però és més avorrit una persona.
Però si ho enriquim amb altres veus, doncs ben bé que quedarà. Què defineix aquestes jornades, aquesta novena edició de les jornades, Lourdes?
De fet, bueno, sempre és la història i el patrimoni, eh? Aquest any, la veritat és que és bastant divers, perquè fins i tot inclou tema d'escultura, eh? Per tant, història i patrimoni, de l'escala i en general, eh? La veritat és que és bastant divers aquest any. Hi ha anys que hem de... Per exemple, quan vam fer l'exposició de la vinya, les quatre conferències van ser de la vinya. I segurament quan farem la de l'olivera, que hi estem treballant junt amb el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, doncs que vindrà properament, potser el 2020. Anem ja entrevistant a gent, però treballem sempre molt de temps enrere. També les quatre conferències seran de l'olivera. Però aquesta vegada teníem unes propostes que ens havien fet i que també ens agrada doncs, obrir la sala del Masle, del Museu de l'Anxovi de la Sal, temes diversos. I per això, el comú denominador és història, patrimoni, però aquest any hi ha llengües, cultura... Si vols, en parlem de cada una.
Fem un tastet de cada una i llavors ens centrarem sobretot en la primera, que és a la que dedicarem bona part del programa. A PAMS, el Fluvià, tres comarques i un riu.
Sí, aquí serà un dels dies importants, per això és el primer, que és demà, divendres, perquè inaugurem l'exposició que tindrem tot un any. És a dir, ara estem encara desmuntant la vinya, que és la que teníem, i que guardem. De comú acord amb el regidor hem vist que la vinya té un gran potencial a l'escala. Bueno, va tenir una gran història, perquè quan el 90% de la població era pescadora, o un 80% i un 20% es dedicaven al camp, i de l'altre era pesca i indústries derivades, tots els pescadors tenien vinyes, tots. I llavors, com que hem vist que té molt que veure pesca i salaó, però també vinya. Llavors hem dit que la vinya no desapareixerà mai ja de l'exposició de la vinya, del Museu de l'Anxovi de la Sal. I per tant, doncs, fins i tot en mantenim una part. Estem desmuntant, que ocupava tota la sala gran, estem desmuntant la part que ara ocuparà la del Fluvià i que durarà un any. Aquesta del Fluvià, de fet, ens ha vingut muntada. La va impulsar el Museu d'Olot l'any passat i la va estrenar. Jo vaig anar a la inauguració i vam fer un gran treball d'entrevistar gent gran. Es podrà veure també un vídeo amb gent, sobretot d'Olot, però també de l'Escala. Hem entrevistat alguns, potser avui tindrem el goig de que ens contestin per ràdio, algun dels entrevistats, i que doncs, expliquen anècdotes d'aquest riu tan important, el Fluvià, ja des d'època romana.
Fem una cosa, fem una pausa aquí, Lourdes.
Sí.
Això serà el tema 1, el de demà. I sí, el recuperarem, estirarem el fil després. Però abans fem-nos en la imatge global de les jornades.
Sí.
Tastem els altres tres temes. Per exemple, la setmana vinent, el divendres 23,
sí,
la Garota. Presentació de Garota, estudi antropològic, geolingüístic i etimològic d'Antoni Corcoll.
Sí, aquest senyor, que es va morir l'any passat, doncs tenia una casa a l'Escala, estiuejava aquí, i fa uns 20 anys va venir l'arxiu. Aquest senyor encara va ser temps d'entrevistar, per exemple, el pescador Pepet Ballesta. També va entrevistar en el Negre, en el Lau. Era un historiador que li agradava molt també la llengua. I com que l'Escala, sobretot la gent gran encara conservat, però també moltes cases encara se sent, aquest parlar amb la E, no? Mare, nene, anxove. Jo quan era petit el tenia molt, després ja no tant, però m'agrada veure quan encara hi ha mainada que ho conserva, I ell, la seva dèria era la Garota. La Garota, doncs, que té moltes denominacions, Arissa de Mar, Garoina, bueno, al llarg de Catalunya i dels Països Catalans, potser és un dels animals que té més noms diferents. I ell va anar fent aquest estudi i, malauradament, doncs, bueno, va poder veure una maqueta del llibre. La seva dona li va poder ensenyar en l'hospital, és així de trist, però crec que val la pena dir-ho. I per tant, per nosaltres és un gran goig recordar l'Antoni Corcoll, el seu estudi, i presentar aquest llibre que vindrà un membre de l'Institut d'Estudis Catalans, el reconegut lingüista Joan Beny, i qui presentarà en Joan Beny doncs, serà també un filòleg de l'Escala que es diu Jordi Boix.
Que coneixes prou bé.
Sí, Jordi, si ens sents, recorda el dia, apunta-te'l.
23 de març. Vinga, hi haurà una exposició, s'estrena demà, presentació del llibre el dia 23 de març sobre aquest estudi de la Garota. Un altre llibre és el que es presentarà el dia 6 d'abril, presentació de Cambra Agrícola de l'Empordà, de Joan Armenguer, Joan Falgueres i Albert Estar, i conferència lligada amb això, la Cambra Agrària de l'Escala, a càrrec de Jaume Badia.
Sí, de fet, serà mig-mig, Hi haurà una mitja part de l'acte, que serà la presentació d'aquest llibre de totes les cambres agrícoles de l'Empordà, i que varen fer doncs, aquests tres autors. A mi em va trucar concretament Joan Armenguer, doncs, que és l'exalcalde de Figueres, per si podien presentar aquest llibre, i com que tenia que veure amb la història de l'Escala interessant, doncs de seguida vam dir que sí, el varen inquibir les jornades, però paral·lelament hem fet una recerca en la documentació de l'antiga cambra agrària de l'Escala que es conserven a l'arxiu. En aquest cas concretament està en l'Ajuntament. I aquest noi, en Jaume Badies, doncs, ha estat investigant i també doncs, presentarà una mica els resultats doncs, del seu treball, una mica l'evolució que va tenir la cambra agrària de l'Escala. Sempre l'endemà, Abel, no oblidem que tenim l'excursió relacionada.
La de la Garota serà una excursió per les vores de mar del barri vell de l'Escala, no?
Sí, que són precioses.
Toponímia, aquells racons i raconets que coneixem prou bé, però mai massa.
Mai massa. Intentarem que vingui algun pescador, per exemple, demanarem en Francisco Mas, en Suí, que sap tots els noms de l'alguer, de les algues. Això és una riquesa. Nosaltres en diem alguer o diem algues. I ja està, ja ho hem dit tot. Doncs els pescadors, per exemple, en Francesc Mas, un dia el vaig trobar allà al passeig marítim i em va dir com 4 o 5 noms d'algues diferents. Doncs intentarem, en aquestes excursions, sempre portem doncs, gent gran, que també donen la seva visió, la seva part històrica.
Dia de mar o de la grota, dia de camp o de muntanya, o de pagès, si més no, el dia de la cambra agrícola.
Que irem al Montgrí, al camí del Termes, i si ens animem, per això sempre recomanem portar calçat còmode, arribarem al Palau, perquè allà pel camí es troben olivars de gent de l'Escala. Uh-huh. Per exemple, d'en Jaume Salvat, que també intentarem que vingui.
Ja ho crec. I la cirereta final serà l'última trobada, la del divendres 13 d'abril, per explicar i presentar el projecte Padrinem Escultures i la xarxa Xargai, Emília Xargai.
Sí, també és una proposta dels amics de la UNESCO de Girona, que fan doncs aquest projecte tan bonic per les escoles, Apadrinem Escultures, van per les escoles, i aquesta vegada doncs es treballarà a l'Escala, perquè els alumnes i alumnes de les escoles doncs coneguin i estimin les escultures del seu poble. I per tant, doncs presentaran aquest projecte, es parlarà una mica d'Emília Xargai, que ja anuncio doncs que l'any que ve s'intentaran a l'Alfolí fer una gran exposició d'aquesta escultora, que va néixer a Sarrià de Ter, però va morir a l'Escala, en una casa de Montgó, uh-huh. i que estimava molt l'Escala i que ens va llegar una escultura seva que es conserva en l'església de Santa Reparada de Cinclaus, i que es pot veure com fem les rutes, perdó, i el dia de l'aplec. I l'endemà hi haurà aquesta visita literària i escultòrica per les escultures de l'Escala, a càrrec dels amics de la UNESCO. Mm,
ja no centrat en l'obra d'Emília Xargai, sinó en les escultures en espais públics que hi ha al municipi de l'Escala, repassant textos que s'hi puguin vincular d'una manera o d'una altra. Aquest serà el contingut, i aquestes seran les quatre cites d'aquest any a les jornades del Centre d'Estudis Escalencs. I ara anem a conèixer alguna veu més. Volem entrar amb una mica més de detall. Per exemple, en la d'aquest cap de setmana ens centrarem en l'exposició i la conferència, en quins són els ets i uts, quins són els detalls, o què en podem conèixer a l'entorn del riu Fluvià. El lema de la xerrada diu el tram baix del Fluvià i el seu desviament. Darrere aquest títol, què s'hi amaga? Què se'ns explicarà? Com ho articularà l'arxivera de Castelló d'Empúries, la Marisa Roig, que tenim ara mateix en antena? Marisa, sigues benvinguda a la ràdio, què tal?
Molt bé, bon dia.
Dèiem, el tram baix del Fluvià i el seu desviament, com s'articula aquesta xerrada?
Bé, aquesta xerrada s'articularà doncs entorn a això, el tram baix del Fluvià, però especialment amb el tema de la desviació que es va produir al segle XVIII, la desviació del riu, i també s'explicarà, entre altres coses, doncs les contínues inundacions doncs que han patit tot aquest territori que es troba dins l'àrea d'influència del riu, especialment des de Ventalló i tots els seus veïnats, diguéssim, Ventalló, l'Armentera, Sant Pere Pescador. I bé, a part d'això també s'explicarà una mica doncs quines mesures doncs varen aplicar aquelles persones que vivien en aquella època doncs per intentar mitigar aquests efectes, no? Aquests efectes dels desbordaments, que també és un tema important que cal destacar. És una mica tot això, i després també una altra qüestió doncs és parlar també dels diferents passos que hi havia per creuar el riu, com ho feien aquesta gent, no? Quins mitjans tenien, i finalment també parlaré una mica de la construcció dels dos ponts que hi ha dintre d'aquest tram baix del Fluvià.
Marisa, la Lourdes, l'arxivera sí. I directora del Museu de l'Anxova, la tenim aquí a l'estudi, t'està escoltant també, i alguna cosa plat vol dir.
I companya, companya i amiga de la Marisa.
Hola, bon dia.
Hola, Marisa, ens coneixem des de que fèiem les jornades, que vam començar d'arxivística,
Sí, tant.
I han passat anys i l'evolució de la Marisa ha estudiat molt doncs tot aquest tema, és una especialista amb el Fluvià, amb els cortals, de tota aquesta part de... Ella és l'arxivera de Castelló d'Empúries, d'un important arxiu, i és filla de Sant Pere Pescador, o resident, per tant, coneixes molt bé. No, jo volia, Marisa, si ens pots explicar una mica...
Sí.
L'excursió que faràs l'endemà, els punts que visitarem, perquè tindrem el goig De vegades la visita guiada la fem nosaltres des del museu, que també sabem moltes coses, però aquesta vegada li hem demanat a la Marissa, perquè no ho centrarem només en l'escala. Sortirem del Museu de l'Anxovi de la Sal a les 10 del matí i arribarem fins a la desembocadura Sant Pere Pescador. Tothom amb cotxes, bueno, allà ens distribuïm, vull dir, hi ha gent que no té cotxe i llavors ens distribuïm entre tots, amb calçat còmode, i llavors qui ho desitgi es podrà quedar a dinar a Sant Pere Pescador. Volia que la Marissa ens expliqués una mica el que podrem veure en aquest recorregut.
Molt bé. En principi ja havíem pensat que seria interessant, doncs, el primer punt o el primer lloc seria la desembocadura del riu Vell, no? A Empúries. Sí. Després el recorregut es podria continuar per la carretera dels càmpings, que diguem...
Sí, permeten, Marissa, sí. Perquè per la gent que ens segueixi, sí. Si, per exemple, sortirem a les 10 del museu, però si algú ve més tard, que directament vagi allà al costat del Rio Mar, de l'hotel Rio Mar de l'Escala, que es pot aparcar molt bé, i en allà, doncs, la Marissa ens explicarà la desembocadura d'aquest riu que recull, es diu el riu Vell, però també un tram abans recull aigua d'un rec del Ter, o sigui, es barregen les aigues, però que antigament, només aquí recordar, això ho dirà la Marissa demà, Sant Martí d'Empúries, o Empúries, quedava com l'antiga Mesopotàmia, és a dir, un gran riu al nord, que era el Fluvià, i un gran riu, o el braç principal del Ter al sud, que era el Ter, no? Mm. La Marissa ens explicarà demà quan es va desviar el Fluvià, i el Ter, crec que ja ho vàrem explicar en una altra xerrada, va ser l'edat mitjana. I ens ha quedat ara el rec del Molí, que és aigua del Ter, a la primera platja d'Empúries. Però bé, això fa que l'escala tingui aquesta situació especial, també entre dos rius.
I aquesta subcomarca, allò, el Baix Ter, Baix Fluvià.
Sí, exacte, Baix Ter, Baix Fluvià.
Marissa, de què vols dir? Sí.
Bé, doncs, en principi la sortida, doncs, s'iniciaria aquí la desembocadura de l'antic riu Fluvià, que és Sant Martí d'Empúries, i llavors continuaríem per la carretera dels càmpings, seguint una mica el recorregut del riu Vell, no? I arribaríem fins al Molí de l'Armentera. Allà al Molí de l'Armentera faríem una parada explicant una mica, doncs, quan es va construir, la importància que tenia per tot aquest territori des del punt de vista econòmic, i després també continuaríem cap a les Roques del Tit, que és un indret realment molt interessant, a Vilarrubau, en el terme de Ventalló. Allà podrem veure un pou de glaç pràcticament intacte, faltaria una part, però bueno, veurem aquest pou de glaç. També veurem l'antic cadirat, i la resclosa, i en aquest punt de les Roques del Tit s'iniciava el recorregut del rec del Molí. Val? Aquest és un indret molt interessant perquè es conserven una sèrie de coves caborques, unes roques de conglomerat de l'època del Quaternari, i que abans el riu Fluvià passava per aquest indret, o sigui, passava per dintre aquestes roques, no? Ara, esclar, evidentment, el riu s'ha desplaçat, no? Però, bueno, jo crec que és un lloc molt desconegut per molta gent de la zona, i és un lloc increïble, és molt interessant. I després continuaríem el recorregut a la desembocadura actual del Fluvià. Visitaríem mig de dos rius, que és un paratge que és interessant, i veuríem també la illa d'en Caramany, val? des del paratge aquest de mig de dos rius. Uh-huh. Val? I amb això ja faríem aniríem fent aquestes parades per veure una mica, doncs, tot això, el patrimoni natural que ha quedat i el patrimoni arquitectònic també.
Déu-n'hi-do, serà una visita ben interessant. Només per posar-hi la cirereta final, Marissa, aquest sí. territori que visitarem, aquest patrimoni natural històric que explicarem i visitarem entre demà divendres i dissabte al matí, què el defineix? O quin seria el tret característic d'aquest territori, Marissa?
Jo crec que seria una combinació de patrimoni natural i patrimoni arquitectònic i històric, sobretot abans, com comentava, en aquest punt de les Roques del Tit, no? Uh-huh. Però bé, jo crec que és tot l'entorn del Fluvià.
Marissa, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. N'estarem molt al cas demà i dissabte amb aquesta primera cita de les jornades del Centre d'Estudis Escalencs. Gràcies, altre cop.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marissa.
La Marisa Roig serà una de les veus autoritzades que intervindrà. Però lligat amb el tema, Lourdes, volíem tocar sensibilitats humanes. I tenim trucades pendents com la d'en Joan Torres.
Sí.
Que no sé si el tenim al telèfon ja o si el localitzarem. Per què? Perquè hem fet una selecció de diferents veus a trucar, que la Lourdes ens els contextualitza.
Sí, tota aquesta gent gran, no?, que havia viscut abans en aquest entorn, que havia viscut del riu, per exemple, no?, en alguna manera, no?, tots les tres persones que intentarem trucar, que són en Joan Torres, en Joan Malé i la Laura Fajula, que va néixer en el xalet d'en Caramany, que era molt petita, ens ha explicat com va venir a l'escala. Bé, deixarem que ella ens ho expliqui. I ells i tanta altra gent gran, no?, que han tingut experiències, anècdotes, perquè doncs abans es vivia dels elements molt més que ara, no? I són anècdotes molt interessants i que porten dades a nivell antropològic i històric. Per exemple, de com es pescava el riu, quins estris de pesca feien servir, quins noms tenien. O sigui, en quatre estris que es confeccionaven amb els elements de l'entorn, com canyes, jonc, xerxes, tota aquesta gent té una riquesa doncs d'experiències viscudes, són experiències de vida, i en el Museu de l'Anxovi de la Sal doncs tenim sempre molt en compte la història oral.
Perquè no era igual pescar en mar que pescar al riu. No hi ha les mateixes espècies, segurament no hi havia la mateixa tècnica per fer-ho. Però a veure, deixem que ens ho expliquin ells.
Ah,
Joan Torres, benvingut a la ràdio, com anem?
Sí, bé, gràcies. Bueno, bé, no estan gaire bé, han hagut d'anar a l'hospital.
Vaja.
Bé, de moment.
Però encara hi som, Joan,
Sí, això mateix.
En Joan, quina experiència en té de la pesca en el riu? En el rec de Molí o en el riuet?
Mira, en el riuet, ja t'explico, Tabeu. Nosaltres, en el riuet, fèiem arròs i al riu Mar, que ja vàrem parlant de l'arròs. I, esclar, nosaltres vèiem que en el riuet, o sigui, aigua neta i aigua de mar junta, hi havia moltes llisses. I ja els vells ens van explicar com ho havíem de fer, perquè nosaltres poc ho sabíem com ho havíem de fer per poder-los agafar. No els deixàvem pas agafar amb l'home. Bueno, i poc teníem temps, perquè no havíem de pencar molt, havíem de treballar molt i no estàvem pas. Només ens agafàvem per nosaltres, no? Bueno, posàvem una enfila.
Pots explicar com era l'enfila, Joan?
Sí, una armallada més curta. Perquè les armallades, com que són per cavar el mar, són molt llargues.
Sí.
I una armallada per cavar el riu són curtes. El mateix que una enfila, suros i plom, i les malles, i tot igual que una enfila. El mateix que una armallada. Bueno, en posàvem una, diguéssim, alligada en el cap, en el riuet, cap a dalt. Cap a dalt, allà hi ha aquell punt ara, diguéssim, d'anar a Fata Morgana, per allà dalt,
Sí, senyor.
Bueno, i llavors en posàvem un altre a 4 metres o 5 de la primera, dues. O si era un fil llarg, li fèiem fer una volta i també servia igual. Fèiem dues parades, no? Però un 4 metres o 5, més no, d'una de l'altra. Llavors nosaltres anàvem a baix a vora mar i despullats, picant en canyes, anàvem riu per munt.
Anar remuntant el riu
i picant amb les canyes. I com ens faltava poder 15 metres o 20 per arribar a les enfiles, els veies les llisses que saltaven totes, no en quedava ni una en la primera enfila. Saltaven per sobre el suro, Mira si eren vives,
La veien a venir.
Exacte. I llavors quedaven al mig de totes dues, no? Bueno, llavors nosaltres passàvem, i picant amb les canyes a dintre i amb els peus que es picaven per les cames i tot, els fèiem enganxant a les enfiles. O si no, no haguérem pas pogut agafar cap.
És que enginyós, Quin enginy, abans.
I llavors, esclar, agafàvem, llevàvem les enfiles, mira, i amb els que havíem col·laborat per fer això, si érem 3 o 4, doncs ens repartíem.
I com els menjàveu? Com es cuinaven?
Ai, fill meu, fregides a la paella, noia.
Molt bé.
A rodelles i fregides.
Què més bons? Eren bones.
Enfarinades?
Sí, també. Hi havia vegades que sí, hi havia vegades que no. Si ho fèiem en el camp mateix, ho fèiem com podíem.
Segur que no eren tan bones com el peix d'en Marc.
Home, mai de la vida, això. Que digui el que vulgui, no?
Però clar.
Però esclar, la llissa es veu que tan viu com el llobarro tan viu en el...
En l'aigua dolça
mar, com... El, sí, perquè, guaita, aquí sota el molí, el molí d'en Dou, sota el molí, doncs hi ha uns buidors d'aigua salada. I quan el... I quan el, quan el la base de llevada que l'aigua ja havia baixat o que havien d'allò, aquells bullidors sortien perquè l'aigua era ben salada.
Era calenta, Joan?
Sí, i agafaven uns llobarros grossíssims, mira, en Pep Pujol, que en Pep Pujol aquí a l'Ajuntament,
sí,
me deia, Joan, me deia, jo era molt jove, me deia, Joan, si voleu anar a buscar llobarros allà, ara és l'hora, que tenim l'aigua tancada. I ja ens organitzàvem i anàvem, eh? Amb les enfiles igual, igual que les armallades, eh? Dos tu, aquells jubaros eren prou bons, i esclar, i allà hi era aigua salada. O sigui, del molí hi havia uns bullidors d'aigua salada que no s'hi podia pas regar ni res, eh? Només s'hi regaven era perquè feien baixar aigua del riu de molí, o si no, no eren pas regat, eh?
Joan, escolta-me, hi seràs demà a la xerrada, al Fluvià, tres rius i tres comarques i un riu.
A on t'he
d'anar? A les 7 al Museu de l'Anxovi de la Sal, Joan.
A les 7, demà, a les 7. Mira si de res o nou.
En continuarem parlant. Joan,
sí,
moltes gràcies per agafar el telèfon.
Gràcies.
Vinga, no, perquè la Rosa m'ho havia dit.
El gravarem, el gravarem.
Vinga, doncs, fins ara. Adéu-siau.
Adéu-siau.
En Joan, un testimoni d'aquesta vida. I tenim més trucada, la de la Laura, Fajula, que a Lourdes...
Va néixer en el xalet d'en Caramany. Aquest...
Vaja. Ai. La teníem al telèfon, intentarem tornar a la trucada de seguida.
És aquest edifici tan bonic, modernista, es diu el xalet, en deien el xalet, per això ella ens ho explicarà, que està també en aquesta carretera, un cop passat aquest pont, on se barreja l'aigua del Ter i la del Fluvià, diguem, i que va a la desembocadura, un cop passant, es veu, doncs, a mà esquerra, aquest xalet, que allà el riu fa un meandre molt bonic. De vegades hi ha algun tronc allò que s'ha arrossegat pel riu, hi ha algun ocell gros allà, molt, molt bonics, eh? I la Laura va néixer allà, ens ha explicat que fins als 6 anys, però que recorda alguna anècdota. No la recuperem?
Intentem recuperar-la de seguida.
Sí, jo, Abel, volia dir una cosa mentre...
Sí, perquè ja ens queden 3 minutets i tancaríem.
Doncs el que varen destacar d'aquesta exposició, el comissari de l'exposició, que era un... demà hi serà i també ens l'explicarà, es diu Carles Vallès, és la persona qui al Museu d'Olot, al Museu de Banyoles i al Museu de l'Escala, doncs, se li va encarregar de fer aquesta exposició, no? I, doncs, destaquen que és un riu que és natural des de l'inici, des de que neix, fins a la desembocadura, que no està subjecte a cap embassament, diguem, que no té cap barrera. I que és un valor a destacar avui dia, doncs, per fer-hi, pel turisme cultural, diguem, no? Per fer activitats en el riu. Bueno, tot això s'explicarà una mica en les exposicions. També volíem parlar amb Joan Malé. No ens contesten, Joan Malé, del Rio Mar.
Tenim la Laura.
Va.
Laura, benvinguda a la ràdio.
Ai, es talla.
Tenim un petit problema, doncs. Tenim un problema. Lourdes, són quasi les dues.
Sí.
Són veus interessantíssimes. Que
no, només dir si
que ella... intentarem recollir d'alguna altra forma.
Sí, d'acord.
Per exposar testimonis vinculats amb els temes aquests dies de les jornades del centre d'estudis.
Sí, només...
Trobarem la fórmula i en parlarem fora de micro. I tanquem
sí,
amb l'última reflexió.
Volia dir que les xerrades són d'un dia, no?, i l'excursió. Però que l'exposició dura un any i que tindrà activitats vinculades tot l'any. Com són guiades a la pròpia exposició que ens farà Carles Vallès, aquest el comissari, i després l'Albert Albertí. Tot això ja ho anunciarem properament, el mes de maig, de juny. Farem activitats fins a final d'any també. Hi ha activitats per la mainada. L'Albert Albertí que ens farà una excursió també per al territori, relacionada amb el riu. I també doncs, us agrairia que aquestes persones grans, i si n'hi ha d'altres que puguin trucar, Doncs la Laura té dues anècdotes molt boniques del riu, de l'Aigat, per exemple, us ho pot explicar, i en Joan Malé, perquè vivia allà al costat. En Joan Malé té moltes anècdotes, us agrairia que els truquéssiu, Abel. Mm-hmm.
Doncs vinga, les farem venir aquí a la plaça.
Això, Lourdes. I més gent que pugui venir, eh?
Ja és clar, està
obert.
Sí. D'això hem d'anar-ho planificant un cop tanquem aquesta. Lourdes, moltes gràcies, que comencin, que engeguin molt i molt bé aquestes jornades, trasllado a la resta de membres del Centre d'Estudis Escalencs, i en tot cas la seguirem de ben a prop perquè els oients no se'n perdin ni un fil.
Gràcies a tothom.
A les dues notícies, les d'àmbit general, notícies en xarxa, edició migdia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.
Les dues, molt bon dia.